Aquesta setmana, com dèiem, volem parlar de dones grans que viuen soles, però no volíem fer-ho, com és ben habitual, amb algú jove o de la meva edat, parlant de la gent gran com un llibre teòric, sinó amb algú que treballa amb la gent gran però que també té aquesta mateixa edat. Quan es parla de bellesa, d'arribar vella, què vol dir? Què significa realment per la persona? Tenim una idea molt esbiaixada sobre el que significa, em penso. Els mitjans ens parlen de soledat, de malaltia, però segur que tothom que és gran en pateix alguna? O potser no acceptem que la vida tingui un altre ritme, que ser gran potser és ser una mica més lent, o simplement tenir més experiència? Amb la Covid, els polítics i els mitjans hem parlat de la gent gran amb molta condescendència, crec. I si ens referim a dones, encara més. Es parla de la gent gran com gent que fa nosa, com aquella cosa que s'ha d'evitar, com els números de les residències, no? Però no parlem de persones concretes. Sabeu quantes dones grans han cuidat no només els nets aquests mesos de Covid, sinó d'altres persones? En tenim constància d'això? D'això, justament, doncs, com dèiem, en volem parlar amb una treballadora social que ara ja està jubilada i pot parlar en propietat del que significa fer-se gran, i que, però aquesta dona que es manté en actiu és la Mercè Mas. Mercè Mas, benvinguda.
Ben trobada, Montse.
Molt bé. El que deia, hem dit moltes coses, eh? Però trobes d'entrada que quan parlem de bellesa o de la tercera edat es parla això amb certa condescendència, amb cert menyspreu?
D'entrada es parla malament, perquè la bellesa no és una etapa de la vida. L'envelliment és un procés que comença amb edats molt primerenques i que es va desenvolupant al llarg de la vida. I també hi ha un altre error que s'acostuma a fer, i es parla molt del col·lectiu de la gent gran. No parlem mai del col·lectiu dels adults, perquè sabem que són molt diversos. La gent gran també som molt diversos, perquè inclús crec que som el grup d'edat més divers, perquè primer ocupa una franja d'edat amplíssima. Hi ha moltes diferències entre una persona de 65 anys recient jubilada i una de 100 i escaig. És diferent. I per tant, en el moment que se'ns tracta de col·lectiu, se'ns està posant tots en un bloc, tots evidentment sumesos al despreci que suposa l'edatisme. I aquest la gent gran som. I la gent gran, com tots els altres grups d'edat, som diversos, cada un diferent i irrepetible. Jo penso ara em puc considerar expert en bellesa, no pels estudis i per l'experiència laboral que hagi tingut, sinó perquè m'apropo als 90 anys i fa molts anys que estic vivint la bellesa, que l'experimento.
I què en destacaries tu, o personalment què ha significat per tu?
Aviam, el camí de la vida, jo vivia en una casa amb molta gent, jo vivia amb el meu marit, 7 fills, els meus pares al pis del costat, i el meu marit, desgraciat, els meus pares van desaparèixer, el meu marit també, els fills han portat la vida normal, que han anat marxant de casa com correspon, i per tant visc sola. Que aquest visc sola no vol dir que visqui en solitud, perquè en el meu cas visc molt acompanyada, molt, molt cuidada, molt, els meus fills, els meus 17 nets es preocupen molt de mi.
Home, és que tu tens molta gent, eh? Clar, és molt difícil sentir-se sol així.
Sí. Dos bisnets molt macos, que també, bueno, amb aquests mitjans moderns, doncs, puc veure'ls i parlar amb ells. És a dir, les circumstàncies de cada un són diferents. Viure sol no vol dir sentir-se sol, però hi ha persones que viuen soles i se senten soles. I a vegades se senten soles d'una manera objectiva. És veritat que no tenen contactes, és veritat que tenen situacions conflictives de salut, econòmiques, de vivenda, dels tipus que sigui, i o no és veritat, o resulta que ells se senten així. I això és l'important, això és el que afecta a la seva salut, com ells se senten. Aquestes persones que senten que no tenen les relacions socials que seria normal, que ells consideren normal que tinguessin, que no reben el contacte, potser dels fills, que per lo que sigui la relació no és la que ells esperaven, que no vol dir que sigui necessàriament dolent.
Que el que passa és que les classes socials sí que marquen. No és el mateix ser una senyora que viu sola a Nou Barris, amb un pis a lo millor sense ascensor i amb escales, que viure a l'Eixample amb un pis amb ascensor i amb diners, o sigui, dir-ho clarament.
És evident que les circumstàncies de tot tipus, les circumstàncies familiars, les circumstàncies socials, si és una persona que ha tingut una activitat que li permet, amb una edat avançada, seguir gaudint de, pues, de la literatura, de l'estudi, de moltes coses. Si viu, com tu dius, amb una escala on l'han d'ajudar a pujar i baixar perquè sola no ho és capaç. Si viu en unes condicions d'habitatge, en un habitatge en males condicions. Si com és la seva salut, perquè pot ser que com és la seva salut, perquè té les malalties que sigui, però també la influència negativa demostrada a la salut de les persones que viuen aquesta soledat no volguda. Influències en les seves defenses i la seva immunitat, un efecte claríssim.
La qüestió anímica és importantíssima, no?
Sí, bueno, esclar, no parlem ja de les situacions de depressió, del cas d'una persona que tingui algun problema més o menys important de salut mental, i aquest aïllament, aquesta soledat, pot agreujar-ho notablement. I aquesta situació la viuen majoritàriament les dones. En primer lloc, perquè són més. Tu saps que neixen aproximadament el mateix, una mica més de nens que de nenes. Això s'equilibra entre els 50 i els 60, i a partir d'aquesta edat van augmentant el número de dones. I fins a arribar en els centenaris, en què pràcticament els homes és molt poca cosa i majoritàriament són dones. Però clar, aquestes dones, per una sèrie de raons, per exemple, estan més soles que els homes. La meitat de les dones que viuen soles són dones que són o vídues o que estan separades o que la vida les, o que han sigut solteres. Mentre que el 80% dels homes que viuen, que són grans, que amb més de 70 anys, estan casats, perquè els homes, tots ho veiem, els homes grans fàcilment troben una parella, mentre que les dones, que potser també voldrien trobar-la, els acostuma a ser més difícil. A més, la situació de les dones grans econòmicament de promig és pitjor que la dels homes. Si han treballat, no han ocupat, malgrat els seus mèrits, els mateixos llocs que han ocupat els homes. Només cal que veiem els presidents de països, i veiem a la Merkel i tot el més senyors o algun altre, no? Molt poques dones, quan sabem que la universitat, doncs, el nivell d'estudis, els millors estudiants són les dones. Però a pesar d'això, no sols no ocupen els mateixos llocs, sinó que sabem que reben uns sous més baixos. Per tant, o no tenen més que la viduïtat perquè han estat treballant moltes vegades en feines en què no estaven assegurades, des de, a més, d'estar en el camp amb el marit, i que era el que sí que tenia l'assegurança, en el despatx del marit, en la botiga familiar, amb moltes professions domèstiques en què no rebien no tenen cap tipus d'assegurança pròpia i ara tenen uns ingressos molt més minsos que els dels homes d'una edat semblant.
I clar, això repercuteix, evidentment, en la bellesa. El que també és una cosa que jo crec que repercuteix en la bellesa, però girat potser en positiu, potser m'estic basant en un exemple petit, no?, que tinc al voltant de casa. Jo tinc un menjador social al costat de casa per gent gran, no?, de gent que no pot fer-se el dinar cada dia. I he anat moltes vegades i la majoria de gent que em trobo són homes, perquè les dones, més o menys, un ou ferrat se'l saben fer. I ells, quan arriben a la vellesa i, a més, no tenen una dona que els hi faci la feina, no saben fer les coses més bàsiques com cuinar-se, no? I en aquest sentit això vol dir que les dones gastem menys del pressupost que hi ha per benestar social, perquè al final són ells els que se'n fan ús. No sé si el que estic dient és un exemple molt petit o és una cosa que us trobeu habitualment.
És una cosa que ens trobem. Jo recordo quan dirigia uns pisos amb serveis de l'Ajuntament de Barcelona, quan en un pis hi havia un home que vivia sol, a mitjans de mes sempre tenia problemes de la gent que tenien una no contributiva. Mentre que les dones, amb aquella mateixa, amb aquells mateixos ingressos, doncs se'n sortien, sabien solucionar-se. Esclar, potser havien sigut ames de casa, o de la seva casa, vull dir de caps de família, de família, i s'havien tingut que ajustar en els seus ingressos i havien tingut que aprendre a administrar-se, mentre que els homes ho havien deixat normalment en mans de la dona o li havien donat una quantitat fixa a la setmana o això, i a sobre li controlaven. I la dona, si volia fer alguna cosa, tenia alguna cosa, li cisava el marit, no?
Aquest és un clàssic, no? Allò de l'avi portant els diners a casa, deixant-los damunt de la taula i... Té, Maria, no? Té. Això per tu, perquè te'n cuidis tu de les coses de casa, no?
Sí, clar. Aquesta desvalorització del paper de la dona. De totes maneres, hi ha un edatisme, una desvalorització de la gent gran en general, i aquesta desvalorització de la gent gran, només pel fet de ser grans, ha sigut quelcom que ha rebrotat enormement durant els moments més àlgids de la pandèmia aquesta passada primavera, i esperem que no torni a aparèixer. Les persones grans han sigut moltes vegades desprioritzades en l'atenció sanitària només per raó d'edat. És a dir, en el triatge no s'ha tingut en compte l'estat de cada persona, sinó simplement l'edat. I això ha sigut aquest edatisme, que sempre, és injust, però en el cas de les persones grans és no reconèixer que les persones grans que han perdut moltes coses al anar a envellir, el que no han perdut són els nostres drets. Seguim sent ciutadans de ple drets i, per tant, tenim el mateix dret a la sanitat i a l'atenció que les d'altres edats. Evidentment, tenint en compte les nostres circumstàncies que facin que sigui adequat o no rebre una determinada atenció. Did you ever have to sit there
and watch them holding hands? Ara m'agradarà parlar una mica més del Covid, perquè jo crec que ha estat un exemple de moltes coses, però també m'agradaria parlar d'una qüestió que té a veure amb que té molt a veure amb les dones, que és que les dones, encara que es facin grans, han cuidat sempre i ho continuen fent quan es fan grans. I justament amb el Covid s'ha vist molt això. Sembla que elles no es poden mai jubilar d'això, no? És a dir, quan no cuiden els nets, cuiden el marit o cuiden altres persones de la família. I jo crec que d'això no se n'ha parlat gens, tampoc, durant el Covid, no? Era només es parlava de que els avis, ai, que els nets no s'acostin als avis perquè els poden posar en perill, no? Com si els avis fossin com una mena de, no sé com dir-ho, que no tinguessin gairebé ni objectivitat ni presència, no? I en canvi, no es valorava tota la feina aquesta que fan totes aquestes dones, sobretot durant tot l'any.
No, esclar, jo que tinc una filla metge i em va dir, mira, has de decidir tu, si vols que ara a l'estiu els nets, en aquest cas ara són netes, vinguin a estar amb tu, doncs corres un més, i que ells sortiran i faran les seves activitats, i es tractaran amb més gent, corres més activitats que si et quedes sola. I un decideix, bueno, més val morir-me de Covid que morir-me de fàstic, no? O sigui que, clar, el conviure amb la família quan tens una certa edat es converteix en algo molt, molt important. La família és molt al centre de les persones grans i les que tenim sort de tenir una família àmplia. Estupendos que són els meus fills i els meus nets, doncs, és una sort.
No. Sí, però això que dèiem també no s'ha tingut gaire en compte. És a dir, quan sortíem, per exemple, a aplaudir els balcons i sortíem pels sanitaris, no s'aplaudeix també per tota aquesta gent que se sacrificava per tenir, doncs, això, els nets o per cuidar una altra persona. És a dir, és una feina que no està pagada, que no té vacances, i que això, quan parlem de gent gran, sembla que només siguin els cuidats, però moltes vegades són els cuidadors, la gent gran.
Sí, evidentment, perquè és evidentment ara. Resulta que la tercera generació cuida de la quarta. Jo veig les amigues dels meus fills grans parlen sempre dels problemes dels seus pares, que són persones de la meva edat. Però que, esclar, les persones de la meva edat, hi ha gent com jo que tenim la sort de poder-nos avaldre, de poder tenir autonomia de decisió i de poder portar una vida el més semblant possible a una vida autònoma, i en canvi hi ha altres persones que malauradament doncs tenen unes mancances de salut o econòmiques o del que sigui que fa que els altres els hi doni molta feina. Però la gent gran, mentre tenim capacitat, la nostra tendència és seguir el que hem fet sempre, ajudar els altres. Tired of being treated
like a little girl. Ara parlem una altra vegada del Covid, perquè jo crec que ha sigut un abans i un després. La gent ha deixat de fer moltes coses, s'ha sentit en alguns moments la gent gran, jo crec, apartada pràcticament de la societat. De tu surts amb aquestes hores perquè ho dic jo. Tu no podràs fer tot això perquè ho dic jo, no? Perquè no em pots... És com si fóssiu els culpables de tots els mals, no? No em podeu posar el sistema sanitari amb tota la pressió, perquè ja sabem que la gent gran, si no falla per aquí, falla per allà. Com us heu sentit, tu? Com creus que us han tractat el govern en general? Ja no parlo de Catalunya o Espanya, en general.
Ens hem sentit invisibles. Ens hem sentit que es parlava molt de nosaltres, però no es parlava amb nosaltres. Per exemple, com un exemple, en el Pla per Barcelona, en els que, evidentment, hem sigut convidats el consells respectius, però eren dos representacions de persones grans amb uns grups de teleconferència de 50 persones. La representació de les persones grans ha sigut molt minsa. No se'ns ha preguntat. I, per exemple, tant des del Consell de la Gent Gran de Catalunya com des del Consell Assessor de Barcelona, com des de les coses que jo coneixo directament, des de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, de la FATEC, s'han fet manifestacions, declaracions, sobretot, per exemple, quan es va la desconfinació i es va decidir que els últims serien les persones de més de 70 anys, no tenint en compte que moltes d'aquestes persones, pues, no hi ha de 70, sinó de 90, estaven en millors condicions que altres persones de 50. És a dir, el tall era directe per l'edat i sense cap possibilitat de donar-nos responsabilitats, perquè les persones grans som conscients de que tenim drets, però que també tenim deures, com tothom. I aquest deure de civisme no se'ns permet exercir-lo.
L'edat, no?
Com que els vells ja no, ja no, ja no, ja no tot, ja no poden, ja no saben, ja no són capaços, doncs no els tinguem en compte. No cal que els hi preguntem, decidim per ells.
Mercè, m'ha agradat molt parlar amb tu, m'ha agradat molt saber la teva experiència. Si vols, podem acabar amb una frase de Ciceró, d'aquell llibre de la bellesa. Com diu Ciceró, això, tota etapa de la vida resulta feixuga per aquells qui no tenen en ells mateixos cap recurs per viure satisfets i feliços. Tu això ho has aconseguit, no?
Pues sí, jo m'he oblidat de parlar-te d'una cosa.
Digue'm.
De la solitud en companyia, de les persones que se senten soles vivint en la família, però que, per exemple, que s'estan soles perquè resulta que potser els van portar del poble perquè cuidessin els nets mentre eren petits, i ara, després que ja tots van a escola, això, el dematí se'n van tots corrents a escola, els pares a treballar, i la persona gran es queda sola, si té capacitat, potser fent el dinar i preparant algunes coses, si no, simplement se queda sola.
Mirant la televisió, no? Que és com una cosa d'enxufar la gent.
I quan arriben al vespre, doncs tenen altres feines, preparar-lo de demà, els nens a l'escola, i aquella persona ni se l'escolten, ni poc es diuen, ni se la miren. I a centres, també a residències, hi ha persones que allà no estan soles i se les atén, però se senten soles perquè senten que és injust, que elles no volien anar a una residència, que és una situació que no és la que ells desitjaven ni la que ells es mereixien. I aquest sentiment de sentir-se sol a les persones que no estan soles és molt i molt dolorós.
Molt bé, doncs, Mercè, moltíssimes gràcies per parlar-nos de tot això i per parlar-nos des de la primera persona, no com fan els polítics de tercera o quarta. Moltes gràcies. Merci.
Encantada, Montse, i ja saps, a la teva disposició.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.